Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Els trens tornen a funcionar amb les seves cometes, però l'autopista AP7, la columna vertebral del trànsit a Catalunya, torna a estar tallada en sentit sud entre Martorell i Gelida. Ha estat mig operativa, amb un sol carril obert, 5 dies, però ahir es va tornar a tallar. No es normalitzarà fins dilluns de l'altra setmana, el dia 9 de febrer, i per ara no sabem si abans es podrà reobrir com a mínim un carril o no. Un dels alcaldes afectats, el de Sant Sadurní d'Anoia, es queixa que aquest tall els col·lapsa les rondes i denuncia que estan deixats de la mà de Déu.
Tampoc tenim molta informació de quina previsió hi ha d'obertura, de res, vull dir, estem bastant aïllats.
I els treballadors que han de passar per aquest tram de la P7, ja sigui amb el seu cotxe privat o amb autobús, se'ls allarga el trajecte.
És una odissea. Dijous passat era una hora, el dia següent el dia més era una hora i mitja. I cada dia és una via diferent, un post diferent, carreteres comarcals.
El temps d'espera a l'estació o a la parada de Barcelona i les incerteses que es pot trobar a la carretera, això fa que arribem tard a tot arreu.
I s'arriba tard a tot arreu perquè hi ha retencions per desviar-se per aquest tall, oi? Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, Estel. Sí, a la P7 hi ha gairebé uns 6 quilòmetres de cua, força compactada, que es manté estable. Comença a Castellbisbal i ben bé fins a Martorell, on es fan els desviaments cap a la 2. A primera hora també hem vist retenció a l'autopista, però en sentit nord, des de Gelida, per agafar la sortida 25, que connecta amb la 2, però de retruc també amb aquesta cua per on es fan els desviaments en sentit sud. Ara aquesta via sí que ha millorat, es concentra ja només ben bé a l'enllaç. I a les vies alternatives veiem retenció també a l'N340 i la B24, concentrada a Vallirana, on s'està regulant el trànsit per evitar que les retencions quedin a dins dels túnels, i també una mica de congestió per la 2 i la B23 fins a enllaçar amb la C32, que recordem que és gratuïta i en aquest cas se circula de moment sense problemes.
Parlarem dels efectes d'aquest tall a la P7 a la vida quotidiana dels que hi estan afectats. També sabrem l'impacte que ha tingut la crisi de Rodalies en empresaris i en el sector logístic, especialment als ports de Barcelona i Tarragona.
Catalunya al dia.
I passarem per Amposta, al Montsià. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Aquí diversos edificis residencials fa més d'un mes que bombegen l'aigua acumulada a l'aparcament.
Ara mateix tenim dos bombes de 30.000 litros hora que les tenim instal·lades als fossats de l'ascensor.
Tenen aquest problema perquè aquests edificis estan construïts en una zona on hi havia hagut aiguamolls. L'Ajuntament els ha proposat connectar-se a una séquia per facilitar que l'aigua acabi de sortir del tot.
I a Girona, desacord entre Guanyem i Junts, dos dels socis del govern tripartit de Girona Ciutat, sobre si s'ha de continuar permetent l'obertura de botigues de bicicletes.
Guanyem vol que no se'n puguin obrir més.
Perquè hem de garantir que Girona segueixi mantenint aquesta identitat pròpia de comerços familiars, comerços propers.
I vol que la prohibició s'inclogui a la futura regulació comercial, que també impediria nous supermercats 24 hores o establiments de manicura. Junts diu que no és el mateix.
Posar al mateix nivell les botigues de bicicletes que els supermercats de 24 hores em sembla que una gran centralitat de la ciutat de Girona això no ho compra.
I la setmana que ve ja és Carnaval i a les ciutats on aquesta festa pagana és més sagrada ja fan el compte enrere.
Sabrem què preparen a Vilanova i la Geltrú, al Baix Penedès i a Tarragona, on per primera vegada tindran una reina Carnestoltes que estarà acompanyada d'un concubí.
I també us explicarem que torna Brahms.
Sentirem la primera cançó del nou disc que arriba després de 8 anys de silenci, els que han necessitat per pair la llarga digestió de la sacsejada emocional del referèndum de l'1 d'octubre.
La ràbia, la queixa, poden servir per trobar la pau espiritual, diguem, després d'un desencís, però no serveixen per construir res, no?
A veure, i pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui hem tornat a veure el sol, però durarà gaire el miratge o no?
No durarà gaire, però, de fet, el sol que ja ha estat present aquest matí a diverses comarques i que va arribant a gran part de Catalunya i acabarà per arribar aquesta tarda, abans de la posta, justet en algunes zones, doncs demà al matí encara es veurà, però el que dèiem, durarà poquet, perquè demà a la tarda es tornaran a nuvolar moltes comarques, però no ha de ploure tot arreu. De fet, les precipitacions demà al vespre, demà a la nit, s'esperen al Pirineu. Aquí pot nevar, no pas a cotes baixes, però sí per sobre dels 1.100 metres. La nevada serà moderada a la zona més occidental i més feble a l'oriental. I posteriorment, aquest front dissabte s'allunyarà, quedant algunes nevades cap cap a la Vall d'Aran i zones d'influència, i amb un vent bastant intens, sobretot al sud de Catalunya, i amb una temperatura que llavors baixarà una mica, però que avui i demà puja respecte ahir. Per tant, aquest Dragon Can diari, doncs, de moment queda així.
Molt bé, gràcies, Francesc. I d'esports, què explicarem avui, Montserrat?
Doncs que el Barça jugarà els vuitens de final de la Champions de futbol després de guanyar ahir 4-1 al Copenhagen. Els possibles rivals dels blaugranes, Newcastle, Mònaco, Carabao o el PSG. A l'Eurolliga de bàsquet avui, Olympiacos-Barça, 3:15. L'Uni Girona es classifica per primer cop per una fase final de l'Eurolliga femenina de bàsquet, en superar el Caroló 89-58 i l'Esquio perdre a Praga. Una última hora de futbol, a porter Livakovic ja no ha entrenat aquest matí amb el Girona i a les pròximes hores s'incorpora el Dinamo de Zagreb. Cara i creu per als dos equips lleidatans a la jornada d'ahir a l'hoquei Lliga Femenina. Victòria treballada del Vilassana a la pista del Cerdanyola i derrota de l'Alpicat a la del Palau. I a la fase d'ascens a la Superliga 2 femenina de voleibol, dissabte Sant Pere i Sant Pau s'enfronta al Mallorca, l'altre equip invicta en aquesta fase. Si guanyen les tarragonines, se situarien com a líders del grup.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Són la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Tornem a tenir la P7 tallada entre Martorell i Gelida. S'ha de reparar el talús on hi va haver l'accident de tren la setmana passada i això indigna municipis i també transportistes. Els camioners ja tenen al cap les pèrdues diàries que això els ocasiona. I alhora, alcaldes i veïns denuncien falta d'informació també. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Segons ha avançat a 3Cat Info, l'Associació General de Transportistes de Catalunya estan perdent 2 milions d'euros cada dia pel cap baix. Els transportistes, normalment autònoms i microempreses, s'han de desviar per vies alternatives i això els fa anar tard, tant en les entregues com en els carregaments. El sector surt dels talls dels pagesos d'ara fa 15 dies i es troba ara amb l'AP7 en direcció sud tallada. Carlos Folqui és el president de l'associació.
L'AP7 és una de les principals vies per les exportacions de la península a la resta d'Europa. És un volum de 20.000 vehicles per una via d'alta capacitat que ja es va pensar en el seu temps com a via per fer aquestes exportacions i ara mateix estem fent servir vies alternatives que en cap cas es van pensar per fer aquesta operativa que estem fent servir ara mateix.
L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que se senten molt sols.
Hem anat sabent a través dels mitjans de comunicació que tots els trams que han afectat, doncs alguns passen per aquí a Sant Sadurní, no sabem exactament on, perquè tampoc ens ho han dit i ens han comunicat de manera oficial i no sabem res, podem imaginar quin tram és.
Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, ha explicat fa uns minuts a 3Cat Info que els estan afectant tant el tall de l'autopista com també les afectacions de Rodalies.
La situació s'ha agreujat i que això està d'alguna manera condicionant molt el dia a dia de la gent de Vilafranca i del Penedès. I per tant estem preocupats i sobretot el que demanem, i crec que això també ho demana la gent, que es traslladi a l'opinió pública una planificació de millora que es compleixi i que doni una certa tranquil·litat a l'usuari.
Clar, això té efectes col·laterals perquè per salvar aquest tall de la P7 sentit sud s'han de buscar rutes alternatives que també es congestionen per aquest accés de trànsit.
Així és el cas de l'Òscar i la Marta que ens expliquen al matí de Catalunya Ràdio el periple que viuen cada dia.
Cada dia és una odissea. Al millor un dia el dijous passat era una hora, el dia següent el divendres era una hora i mitja. Més de mitja hora més tard cada dia. I cada dia per una banda. Però en el marc del CPS és per un temps que agafar la via per tornar a acabar a casa.
El mal funcionament de la Renfe fa que hi hagi una volcada de gent a l'autobús impressionant, que no pot engolir. I la meva situació és, mira, he arribat a les 9 del matí a la parada per agafar el bus de les 9:20 i ja tinc 30 persones davant. I això és a l'anar i al tornar amb una incertesa total.
El Ministeri preveu reobrir almenys un carril d'aquesta AP7 d'aquí uns 5 dies i completament tota l'autopista la setmana del dilluns 9 de febrer.
Doncs tenim aquesta novetat, si més no, que d'aquí a 5 dies es podria reobrir parcialment encara que fos aquesta autopista i esperar doncs, a dilluns, dia 9 de febrer, quan en teoria s'hauria de normalitzar la circulació per aquest tram de l'AP7. Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
els problemes de la xarxa ferroviària també han provocat un dalt a baix en el transport de mercaderies per tren, que està pràcticament paralitzat, amb afectacions importants als ports de Barcelona i Tarragona. Els operadors logístics, que preveuen pèrdues econòmiques i sobrecostos molt importants, a més de maldecaps operatius, estan buscant ara alternatives com el transport per carretera, amb els problemes afegits, doncs, per això que explicàvem, per aquest tall a l'AP7. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. El túnel ferroviari de Rubí, que és clau per al trànsit de mercaderies, està tancat per una esquerda. Les operacions amb Europa d'ample internacional només es poden fer des de la terminal que hi ha a la Llagosta, al Vallès Oriental, i per la resta només funcionen algunes línies alternatives. Bàsicament la de Barcelona, Sant Vicenç de Calders per Vilanova, i ho fa en horari nocturn. La companyia Multirail s'ha trobat que no pot fer, doncs, els seus serveis habituals entre la terminal de la Llagosta i Madrid i Sevilla. I el que farà és cobrir amb camions el tram entre la terminal de la Boella a Tarragona i la Llagosta. Juan Ramírez n'és el director general.
Desde el sur no podemos nosotros pasar. Nosotros tenemos muchísimo amor. La mayoría de la mercancía que llega a la Llagosta son para referirlo a Amberes o al resto de Europa, y actualmente tenemos que estar en Tarragona y hacer ese servicio por carretera.
A ells això els suposa uns costos extres de 20.000 euros per cada freqüència, a més dels esforços que han de fer per quadrar l'operativa i els costos afegits per als seus clients d'aquest transport alternatiu. Per això considera que haurien de rebre alguna compensació o ajuda. La situació del transport de mercaderies preocupa el port de Barcelona i la PIMEC. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep Ginesta, urgeix una solució ràpida per aquest túnel de Rubí.
Ens preocupa extraordinàriament aquesta situació que hi pot haver-hi amb el túnel. Estem avaluant la situació de com es reobre, amb quina intensitat es reobre i, sobretot, quin impacte està produint, sabent que està afectant a una infraestructura essencial per la mobilització de mercaderies al nostre país, com és el port de Barcelona, no?
En declaracions ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que s'està treballant per resoldre molt aviat aquesta incidència en aquest túnel de Rubí.
La 1:12, més afectacions, en aquest cas al port de Tarragona. Una quarantena de trens no han pogut ni entrar ni sortir dels molls aquesta última setmana per la crisi de Rodalies. Podem anar al port de Tarragona a aquesta hora amb en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Una informació ben fresca, perquè s'acaben de donar detalls actualitzats d'aquestes afectacions que ha tingut la crisi de Rodalies aquí.
Sí, sí. Normalment penseu que aquí al port de Tarragona es despatxen cada dia entre 10 i 12 convois que amb el caos de Renfe no han pogut operar durant el uns dies de l'última setmana. Des d'ahir, però, la cosa ha començat a millorar força. Són trens que porten des de cereals a productes químics, vehicles o bobines de sèrie, que en el cas de Tarragona han deixat de transportar aproximadament unes 15.000 tones de mercaderies. Ens ha explicat fa una estona el José Luis Román, que és el responsable de la gestió ferroviària del port, com els ha afectat els últims dies aquest caos ferroviari.
Ens ha afectat en un 85% de les maniobres. Els primers dies les restriccions de circulació eren gairebé del 100%. Vam tenir algun moviment intern molt reduït, però eren moviments interns que després ja no circulaven per la xarxa. Després vam tenir una recuperació un dilluns d'un 80% de cara de descens de circulació, i el dimarts ja van tenir unes circulacions més majors del 50% de la previsió.
Els sectors més afectats són el siderúrgic i l'agroalimentari. Pel que fa a les rutes, les més comunes són les del corredor de l'Ebre cap a Saragossa i l'interior de l'estat espanyol, que ja està pràcticament normalitzada. En menor mesura, també hi ha trens que van cap a França i Barcelona. Aquí la circulació continua paralitzada pel que explicava el tall al túnel de Rubí. De fet, encara hi ha dos trens, segons explicava Roman, que estan pendents de sortir.
Serien els contenidors, no?, que van cap a frontera, perquè aquests, com que sí que circulen per les línies de Barcelona, la seva afecció ha estat molt important. De fet, nosaltres ara tenim a la terminal intermodal de la Boella, tenim dos trens de contenidors esperant sortida. Un va poder sortir parcialment el dimarts, i hi ha dos ara mateix esperant que recuperin les situacions per poder sortir.
Algunes empreses, però, ja han fet transport alternatiu per carretera, i els tràfics al centre de la península endarrerits s'estan començant a despatxar al llarg d'aquestes últimes hores. En total, el tràfic ferroviari aquí al port de Tarragona pot representar un 10% dels moviments de mercaderies que fa. La resta, un 70%, es fa per canonades i un 20% per carretera.
Doncs amb aquesta afectació que deies, 40 trens bloquejats, 15.000 tones de mercaderies tampoc que no han pogut moure's arran d'aquesta crisi a Rodalies. Gràcies, Manel, des del port de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
Una desena d'associacions d'usuaris del ferrocarril han convocat pel 7 de febrer, dissabte de la setmana vinent, una mobilització arran de la crisi de Rodalies. S'hi estan sumant entitats des de sindicats fins a Òmnium Cultural. El mateix dia, l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, farà també una concentració al marge. I això el dia que Rodalies torna a funcionar a mig gas. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel.
Aquesta concentració, però, que hi ha convocada pel 7 de febrer, no serà unitària, però.
No. Discrepàncies de lideratge i d'enfocament de la mobilització farà que el 7 de febrer, dissabte, almenys ara de moment, no hi hagi una mobilització unitària. Les plataformes d'usuaris presenten la seva com una resposta estrictament a la crisi ferroviària liderada pels usuaris. Adrià Ramírez, president de l'Assemblea per la Promoció del Transport Públic.
Estem massa acostumats a una forma de treballar la infraestructura opaca, sense interlocutar amb els diferents actors socials del país, i que, com hem vist aquests dies, moltes vegades ni la pròpia Generalitat és capaç de poder influir sobre aquesta gestió. Tot això ha de canviar de forma radical.
Òmnium Cultural donarà suport a les dues mobilitzacions, la del matí de l'ANC i el Consell de la República, que presenten per protestar pel deteriorament de serveis bàsics que atribueixen a una discriminació per la dependència de l'Estat espanyol, i també a la manifestació de la tarda, aquesta de les plataformes d'usuaris.
I a tot això, el ritme ferroviari, com han funcionat els trens aquest matí, Joan?
Doncs mira, tampoc no massa bé, perquè hi ha hagut un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge, ha fet retards de fins a mitja hora a la R2 Sud, regionals del Sud, a la R i la R11. A la R1 també hi havia limitacions de velocitat. Alguns usuaris que esperaven a les andanes veien com el tren no els acabava d'arribar mai.
Van sortir contínuament a les pantalles que es va demorant, ara una andana, ara l'altra. Una mica la informació falla una miqueta, eh?
I altres que arribaven amb retards menors eren de més bon conformar.
Bueno, a veure, no és el tren que havia de passar perquè era de l'aeroport.
Com a 10 minuts o així de retard, però bueno, jo ja, virgencita, que me quede como estoy.
Això el dia que encara queden 9 línies en part del trajecte que s'ha de fer en autocar, sobretot per volum d'usuaris. Hi ha la Manresa-Terrassa de la R4 i la R8, que com hem sentit afecta el trànsit de mercaderies. I a alta velocitat s'han repetit un dia més els retards als diferents trens d'entre una i dues hores.
Per tant, Joan, sí que hem millorat perquè hi ha trens, però amb moltes dificultats i molts retards i incidències a moltes línies, eh?
Sí, encara continua de mal fer agafar un tren i tenir la seguretat que arribaràs a l'hora al teu destí.
Doncs Joan, ho anirem seguint. Gràcies un dia més.
Vinga, bon dia.
Un quart i tres minuts de dues, ens ocupem ara d'un tema que genera força discussió, força debat, força interrogants, que és què passa amb aquests treballadors que arriben tard a la feina per culpa del caos de Rodalies. Si han de recuperar o no les hores que van faltar. Doncs bé, segons la Pimec, sí, les han de recuperar. Aquesta patronal de la petita i mitjana empresa considera que el decret que va fer ahir el govern espanyol ho deixa ben clar i insta els treballadors que no hi estiguin d'acord a reclamar a Renfe o a DIF. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, el BOE va publicar ahir un afegit al decret per protegir els afectats dels accidents de Damuz i Gelida que prohibeix sancionar els treballadors afectats, però no concreta res sobre si els treballadors que han patit els talls a Rodalies han de recuperar les hores perdudes. Josep Ginesta, el secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, considera que sí.
En tot cas, si un treballador s'ha vist perjudicat o es considera perjudicat, perquè hagi de recuperar aquest temps de treball, el que ha de fer és reclamar a qui hagi produït aquesta incidència, no? I, per tant, a l'empresa ferroviària o a qui correspongui, no? De fet, el decret el que ve a dir és que hi ha unes compensacions, unes indemnitzacions, sense prejudici de que tots aquells perjudicats reclamin a les companyies les conseqüències que això hagi pogut tenir.
Pimec aconsella als seus afiliats flexibilitat en la manera com els treballadors han de recuperar les hores que van faltar a la feina. Segons l'Estatut dels Treballadors, si l'absència o el retard està justificat i la causa no es pot atribuir al treballador, no el poden acomiadar ni sancionar, però haurà de compensar les hores no treballades.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs afegirem que els acomiadaments per expedients de regulació d'ocupació es van més que doblar l'any passat a Catalunya. 9.000 treballadors van perdre la feina per un ERO de l'empresa en què treballaven. El motiu són els macroexpedients que van fer a Barcelona tres tecnològiques, concretament. Estem parlant de la moderadora de continguts de Facebook, de l'operadora CPM Telebusiness i Amazon. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball del sindicat Comissions Obreres.
Hi ha moments que es crea molta ocupació en un sector i si aquesta ocupació no és sòlida, després també es destrueix amb molta facilitat, no? Tot aquest sector tecnològic està molt influenciat per tota la situació global. Després això, clar, acaba tenint impacte també en les persones treballadores, no?
Catalunya al dia.
Seguim endavant amb més coses. El Tribunal Suprem avala el dret de l'eutanàsia en el cas Noelia. És la jove de 24 anys de Sant Pere de Ribes al Garraf, afectada per una paraplegia, i tomba així el recurs que havia presentat el seu pare a través de l'entitat ultracatòlica Advocats Cristians. Ratifica la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avalava el dret a morir dignament d'aquesta noia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Això voldrà dir que ja es podrà fer efectiva, finalment, com ella vol, l'eutanàsia?
Doncs molt probablement no, perquè malgrat que el Suprem entén que no es poden elevar més recursos a tribunals més importants, diguéssim, el pare de la noia ja ha anunciat a través d'Advocats Cristians que ho intentaran paralitzar al Tribunal Constitucional i fins i tot aniran al Tribunal d'Estrasburg. Des de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, creu que cap d'aquests tribunals acceptaran el recurs i que Advocats Cristians només vol allargar el patiment de la jove. Són declaracions a 3Cat Info.
És que quan vagin al Tribunal Europeu, també els hi diran que la Noelia tenia tot el dret, o sigui, i que la Comissió de Garantia i Avaluació ho ha fet bé. O sigui, que l'únic que estan fent és endarrerir un cas. Per què? Per qüestions ideològiques. No perquè es preocupin de la Noelia, perquè la Noelia en aquest moment viu sedada.
La jove fa més d'un any i mig que té aprovada l'eutanàsia. Per això, Cristina Vallès assegura que han demanat al Congrés una modificació de la llei espanyola de l'eutanàsia per evitar que s'allarguin els processos judicials davant d'un cas de mort assistida. La jove ha intentat suïcidar-se diversos cops des de l'adolescència amb sobreingesta de medicaments. L'octubre de l'any 22 va llançar-se des d'un cinquè pis, cosa que li va deixar greus seqüeles, li va provocar pèrdua d'autonomia i paraplegia.
Els funcionaris de presó seran considerats a partir d'ara agents de l'autoritat i s'equipararan així amb altres col·lectius com els Mossos d'Esquadra. Això ho ha aprovat aquest matí al Parlament de Catalunya i ha estat arran d'una proposició de llei presentada pel PSC i que ha tingut el suport de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, però el vot en contra d'Esquerra, els Comuns i la CUP. Anem al Parlament, Marta Corbalan.
Es tracta d'una reivindicació històrica dels funcionaris de presons que va guanyar força amb l'assassinat ara farà 2 anys de la cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric en mans d'un intern. A la pràctica, aquest reconeixement suposarà que tindran més protecció jurídica davant de possibles agressions. La Generalitat també assumirà l'obligació legal d'indemnitzar els funcionaris per les lesions i els danys materials que puguin patir i se'ls donarà presumpció de veracitat en les dades que facin constar en els seus informes. Alberto Gómez treballa a la presó de Brians 2 i és el coordinador del sindicat CESIF. Creu que l'aprovació d'aquesta llei és un pas històric que permetrà reduir el nombre d'agressions que pateixen.
Pensa que aquest any, el que ha finalitzat ara, 2025, prop de 700 treballadors han patit una agressió. Llavors, entenem que aquesta mesura farà reduir aquesta xifra el que vulgui cometre una agressió, abans de fer-ho se la pensarà.
A partir d'ara seran considerats agents de l'autoritat els funcionaris, els directius de les presons i els treballadors penitenciaris de rehabilitació, com psicòlegs o educadors. Els sindicats treballaran per aconseguir que també la resta de personal, com cuiners, també tingui aquest reconeixement. De moment, en queden exclosos.
Els Mossos d'Esquadra es comprometen a reforçar la vigilància als voltants de l'assentament de la C31, l'autopista del Maresme, després de diversos conflictes entre clans familiars al barri de Sant Roc, a Badalona, i també amb persones sense sostre que viuen en aquest assentament. David Àngela, diversos veïns, dimarts a la tarda, van tallar l'autopista per demanar més seguretat en aquest barri.
Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, segons el president de l'Associació de Veïns del barri de Sant Roc, en Diego Justicia, ara mateix hi ha un problema de convivència entre els uns i els altres, un polvorí que es podria encendre en qualsevol moment. Per això demana que la sang no arribi al riu.
Han cogido el colectivo Pueblo Gitano, ha cogido la forma de sus zapatos. Gente que hay debajo de un puente que lo tiene todo perdido. Lo que fomento es al colectivo Pueblo Gitano que no hagáis nada. Todo esto se puede solucionar hablando y diciendo, bueno, hablando, dialogando.
Diego Justicia acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de piròman per haver tolerat aquesta situació i el tall de la C31, un fet sense precedents.
Nunca se ha conseguido legalmente cortar la autopista. Esta persona, este alcalde, incita a eso. ¿Cómo es posible que 50 o 60 personas suban a una autopista ni se les toque?
L'origen de tot plegat sembla que són uns robatoris que membres de la comunitat gitana atribueixen a les persones sense sostre que encara s'estan sota la C31.
I a Vilanova de Bellpuig encara no se sap quan podran tornar a casa la dotzena de veïns desallotjats per l'esfondrament ahir d'una casa. Avui han començat a enderrocar-la manualment. Sentim Dolors Pasqual, que és l'alcaldessa.
Quan s'hagi enderrocat tot, mirarem les cases veïnes, sobretot una que és veïna directa, i si les cases estan bé, i a més, quan hi hagi l'enderroc, també se faran algunes obres d'estabilització de la paret veïna. En pic, cada casa estigui bé, i hagi acabat l'enderroc, doncs, si les cases estan bé, doncs ja podran accedir.
A tot això encara no s'ha pogut parlar amb el propietari de la casa, on hi havia 4 persones en el moment de l'ensorrament. Dues van quedar atrapades, una d'elles, durant 4 hores. Tenen ferides greus, però evolucionen bé. Doncs tornem a parlar de les conseqüències de les pluges d'aquests últims dies i ja setmanes, directament. Els fronts que estan deixant acumulacions de pluja molt per sobre de les habituals en un mes de gener mantenen molts camps de conreu inundats i les sembres habituals de cereals s'estan retardant. Unió de Pagesos alerta que això posa en risc el cobrament de les ajudes europees de la PAC i demana al Departament d'Agricultura que intervingui per evitar-ho. També reclamen que els deixin fer servir drons per aplicar productes contra els fongs, que també seran la derivada d'aquest excés d'aigua. Lleida, Estela Bosoms, a més la previsió, ara ens ho deia també en Francesc Mauri, és que segueixin arribant ruixats.
Hola, Estel. Exacte. Les previsions encara són, de fet, molt inestables. El sindicat calcula que només a les comarques de Lleida hi ha 10.000 hectàrees on no s'ha pogut recollir el blat de moro de segona collita perquè els tractors no han pogut entrar a les finques negades. A banda de la pèrdua de la collita de panís, ara en aquests camps no s'hi pot sembrar l'ordi o el blat previstos. Un desajust que, segons Unió de Pagesos, pot suposar deixar de percebre entre 300 i 800 euros per hectàrea per incompliment de la PAC, la Política Agrària Comuna. El Departament d'Agricultura diuen ho podria evitar si alegués una situació meteorològica excepcional i per això el sindicat ha fet formalment la petició. Ho ha explicat aquesta emissora Santi Caudevilla, responsable de cereals del sindicat agrari.
Deixarien de rebre els ajuts de la Unió Europea i en un context de preus enfonsats els únics pocs ingressos que ens ajudarien a sostentar l'explotació se'n van. I això només això, la paraula té el Departament d'Agricultura. Ni més ni menys, no hi ha ningú més. Això no es pot dir que és de Madrid, això és d'en Vells.
En paral·lel, Caudevilla constata que hi ha conreus que s'estan morint per efecte dels fongs que proliferen amb la humitat i lamenta que no es puguin tractar per aire mitjançant drons.
Tinc un cultiu d'ordi o blat afectat per fongs, no puc entrar al terreno perquè me clavaria amb el tractor, però podria fer-ho amb dron, però com no me deixen volar amb drons, no puc tractar.
Clar, patim per sembrar, patim per evitar que hi hagi fongs. El que segur que no patiran és per falta d'aigua per regar.
No. De fet, les coses haurien de canviar moltíssim. I és que després d'uns anys molt complicats per la sequera, sobretot el 2023, ara l'escenari és ben diferent. N'hem parlat amb el president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros.
I almenys ja ha garantit 4 o 5 recs que es puguen fer totes les collites adequadament. I sembla ser que, havent fet ara tot el que ha plogut, no hi haurà pressa per regar.
Habitualment, la campanya de reg, recordem-ho, comença mitjans de març per Sant Josep.
Diversos edificis d'Amposta al Montsià tenen problemes d'inundacions del subsol cada cop que plou. Les últimes grans pluges van ser per Nadal i fa un mes que estan bombejant aigua aquí. Amposta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I per què els hi passa això?
Doncs mira, bàsicament perquè parlem d'immobles construïts en una zona on abans hi havia aiguamolls, el que aquí es coneixen com a ullals. Afecta sobretot les edificacions situades a tocar del parc dels Xiribecs i al voltant també de la zona esportiva. Estan afectats com a mínim un edifici del carrer Terol i un del carrer Suïssa. La Xos Juan i el Francisco Carmona viuen en aquests immobles.
Ara mateix tenim dos bombes de 30.000 litros hora que les tenim instal·lades, bueno, instal·lades provisionalment als posats de l'ascensor. Quan comunica l'aigua, la bomba va traient, però clar, si no entra l'aigua, que l'aigua es queda encharcada perquè tots els edificis, una banda és més alta i l'altra banda és més baixa, llavors els veïns són els que manegen l'aigua.
I ara quan llueve, sale por el parque el agua. Sempre que hi ha tormenta i coses, hi ha uns aguas. Sí.
El del carrer Terol fa un mes que treuen l'aigua, l'Ajuntament els ha proposat connectar-se a una séquia per afavorir-ne la sortida. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
El que els hi han proposat és que es faci una petita obra civil que haurà d'anar a càrrec de la comunitat, que és molt petita, i llavors connectaríem uns tubs de sortida de pluvials a una séquia que passa per l'altre costat del carrer, d'acord? Això comportarà que ells hauran de ficar un sistema de bombeig, perquè això és inevitable.
Fins que no s'elimini tota l'aigua, els tècnics no podran valorar si hi ha també algun dany en l'estructura.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan passa just un minut de dos quarts de dues, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i l'app de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
I comencem parlant de pantans, que també ho hem tractat aquí aquesta setmana.
Sí, sí, aquesta setmana ho hem tractat aquí i és notícia dels últims dies, no?
Sí, sí.
Aquests pantans a tot arreu tan plens, però també hi ha algun contrast i alguna doble realitat, aquesta que explicàveu, no, Estel, ahir? Aquests pantans de Riudecanyes i Siurana, que són dues realitats, una està ple. De fet, avui mateix, dèiem, no? Hem començat a
desembassament
a Riudecanyes, doncs l'altra, Siurana, està a menys de la meitat.
Aquest
per tant
no se'n surt, ni
no, però la distribució és molt irregular. Ara, això sí, aquesta setmana també explicàvem que estem parlant de valors històrics, no només d'embassament, sinó també a la neu. Per
tant,
és de preveure que aquest any tindrem... Hi ha altres pantans que també estan desembassant a Catalunya, per tant, aquest any tindrem una temporada molt bona pel que fa a embassaments de cara a l'estiu.
A veure, tens també una altra notícia que fa referència a l'ús del mòbil entre jovenets, adolescents...
Entre adolescents, no? En aquest cas és una enquesta que es va fer a alumnes de segon d'ESO, i la idea és que més de la meitat tenen limitat el temps d'ús de mòbil.
Més de la meitat.
Per tant, les famílies diuen, no?, fixen uns horaris, i quan se superen aquests horaris, doncs s'ha acabat. És una manera de gestionar els famosos, no?, usos de les noves tecnologies per part dels més joves.
I fa un any de què parlàvem?
Mira, fa un any justament parlàvem del desallotjament de l'antiga escola Massana de Barcelona. Realment va acabar, hi va haver el darull, no? La policia va haver de carregar, va haver 5 detinguts, hi havia tot un grup de gent que impedien aquest desallotjament. En aquell moment l'edifici, doncs, estava ocupat des del 2020 per diverses associacions i entitats que n'havien fet, doncs, un ús social. L'Ajuntament va dir que s'havia de recuperar l'edifici. Actualment hi ha en marxa un projecte per obrir d'alguna manera el pati interior, no?, del que és l'antic hospital de la Santa Creu que hi ha allà. I, en fi, no sabem les obres si han començat o no, perquè justament aquest matí ho estàvem intentant aclarir, però el projecte estava molt avançat, l'Ajuntament l'ha presentat i s'entén que sí, que no, a partir d'aviat tindrem aquesta nova escola Massana.
I algun dia, realment, quan es recuperi, serà, doncs, un lloc molt interessant d'anar-hi, perquè el complex és espectacular. Sí, i a més certament, amb una ubicació immillorable,
sí,
pràcticament.
Sí, certament ara està en punt degradat i justament amb aquesta nova reforma el que es volia fer era un pas endavant amb tot això.
Molt bé, gràcies, Marc. Doncs fins demà.
Molt bé, adéu-siau.
Catalunya al dia.
Dos quarts i tres minuts de dues. Us ho avançàvem tot just començar. Hi ha desacord entre Junts i Guanyem al govern municipal de Girona sobre la suspensió de llicències a les botigues de cicloturisme, a les botigues de bicicletes. Guanyem ho vol incorporar a la regulació comercial que s'està preparant i Junts diu que no. Ho rebutja i els acusa d'endarrerir-ne l'aprovació per aquest motiu. Girona, Núria Peraire, què diu concretament aquesta regulació que es prepara? Hola, bon dia. Doncs estan preparant una moratòria de llicències comercials per a alguns tipus de botigues que proliferen. Segons la vicealcaldessa i tinenta d'alcaldia de promoció econòmica Gemma Geis, volen aturar l'aparició de supermercats 24 hores, botigues de manicura i espais on es pot fumar xixa. Segons Geis, la fan amb l'objectiu de preservar el comerç local i defensa les botigues de cicloturisme.
Posar al mateix nivell les botigues de bicicletes que els supermercats de 24 hores em sembla que una gran centralitat de la ciutat de Girona. Això no ho compra perquè, a més, si no tenim botigues de bicicletes, segurament serien més locals buits o més locals ocupats per això, i l'ús de la bicicleta també va associat a la salut, que això també és molt important, i una mobilitat més sostenible d'una ciutat.
La portaveu de Guanyem, Sílvia Liu, i membre del govern, ha dit a Girona FM que per ells és indispensable que els comerços de cicloturisme del barri Vell i el Mercadal entrin dins la moratòria.
Nosaltres, en aquesta suspensió, hem posat sobre la taula que per Guanyem Girona és una línia vermella. S'ha de treballar amb que no puguin obrir més negocis d'aquest model. Per què? Perquè hem de garantir que Girona segueixi mantenint aquesta identitat pròpia, aquesta identitat, no, de comerços familiars, comerços propers, diversificats.
Per Guanyem es podria establir una distància mínima entre botigues de bicicletes. Junts lamenta que aquesta discussió endarrereix l'aprovació de la regulació que ja estaven enllestint. Parlem ara dels nous radars instal·lats al nucli urbà d'Altafulla, al Tarragonès. Han detectat més de 20.000 vehicles que superaven el límit de velocitat. Això durant el primer mes des de la seva instal·lació. L'Ajuntament diu que l'efecte dissuasori està funcionant en una població que acumula 100.000 turistes durant la temporada d'estiu. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Els radars estan sancionant els conductors, per tant, ja.
Doncs sí, a veure, els radars es van instal·lar abans de Nadal, han estat uns dies de prova i van començar a sancionar ara fa 10 dies. Segons dades de l'Ajuntament, durant el període de proves, les càmeres han captat més de 21.000 vehicles que circulaven per sobre dels 30 km per hora permesos. D'aquests, 1.600 van superar els 50 km per hora. El coalcalde Jordi Molinera diu que la instal·lació dels radars comença a tenir l'efecte que volien.
A mesura que s'han fet xup-xup i la gent ha anat parlant, la gent ho ha anat veient, doncs sí que es nota que ha anat baixant aquesta velocitat. Vam enganxar a més de 70 km per hora doncs una quinzena de vehicles en 15 dies. Jo crec, amb les dades que hem anat veient, que això ja no ens ho trobem. L'objectiu és anar reduint aquests mals comportaments al volant, anar-los reduint i anar-los redreçant cap entorn als 30 km per hora.
Bé, aquests radars estan instal·lats un al carrer Marquès de Tamarit, a l'antiga Nacional 340, i l'altre a la Ronda d'Altafulla. El consistori diu que l'objectiu és garantir la seguretat en punts molt transitat per vehicles i vianants, sobretot a l'estiu, quan aquest municipi de 6.000 habitants arriba a acollir prop de 100.000 turistes. L'Ajuntament ha especificat també que els diners recaptats de les multes es destinaran íntegrament a finançar actuacions vinculades amb la seguretat viària, la convivència i la millora de l'espai públic.
Catalunya al dia.
Aquests dies s'estan presentant els actes dels carnavals de moltes poblacions, que serà d'aquí a ben pocs dies, el cap de setmana de la setmana que ve, diguéssim. El Carnaval de Tarragona arriba a la 43a edició, tindrà per primera vegada una reina Carnestoltes que estarà acompanyada d'un concubí, anem a Tarragona, Clara Chavarría Domingo, i això ha estat possible perquè s'ha modificat el protocol de la festa.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'any passat l'Ajuntament va promoure aquest canvi que obria la porta al fet que les dones també poguessin ser escollides màxima autoritat del carnaval. Es volia trencar amb els estereotips i combatre les desigualtats i es donava resposta a una demanda històrica de les comparses. S'hi refereix la regidora de Cultura, Sandra Ramos.
Guany ha tingut el seu primer fruit en aquest sentit, que és que la comparsa guanyadora escollia si portava rei o reina de carnaval. Així que s'ha convertit la nostra Anna Belén en la primera reina del carnaval de Tarragona de la història. Això també és una fita important que celebrem, que hi ha rei, reina, concubí, concubina, tots tenen la mateixa importància.
La comparsa Sinus, guanyadora del Carnaval de l'any passat, ha decidit escollir Anna Belén Romero com a propera reina de Carnestoltes, que estava força emocionada.
Il·lusionada i contenta
pero también a la misma vez es, para mí es una responsabilidad grande y poder representar a mi ciudad creo que es el mejor premio que puedo tener.
Tarragona se suma així a altres municipis del país en què la dona ha assumit el càrrec de reina Carnestoltes, com ara Reus, Badalona, Castelldefels o Tàrrega. El Carnaval a Tarragona se celebra entre el 6 i el 17 de febrer amb la participació d'una trentena de comparses que participaran en dos dels actes principals, com les rues d'artesania i la rua de lluïment, que pleguen milers de persones.
I on també escalfen motors pel Carnaval és a Vilanova i la Geltrú. Aquest any commemora els 50 anys de l'arribo del rei Carnestoltes i a Sitges. La presentació es farà aquest vespre en un acte públic. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Les disfresses van agafant forma i també tota la preparació de les comparses de diumenge de Carnaval, que serà el 15 de febrer. És el moment més emocionant, més singular i més participat del Carnaval vilanoví. Milers de parelles ja s'han apuntat a les seves entitats per sortir a llançar caramels o ecocaramels en les garres dolces que hi haurà a la plaça de la Vila. Didac Santos, president de la Federació del Carnaval, assenyala un número històric de parelles que sortiran a saltar als carrers de la ciutat.
Diumenge de les comparses, com sabeu, a partir de les 9 del matí des de les diferents entitats amb les seves xarangues, acompanyat doncs, més de les més de 180 i pico banderes que hi ha aquest any. Aquest any hi han inscrites, i amb els números que tenim de manera oficial, la FAC, 11.174 parelles.
Dos dies abans, el divendres, el protagonisme serà per les disfresses i la sàtira de temes d'actualitat en les carrosses de l'Arribo, que celebra els seus 50 anys. Tindrà, per aquest motiu, un acte especial de record de la primera edició. Dijous gras, mentre a la plaça del Mercat els més petits estaran enfeinats en l'empastifada que representa la merengada, davant de l'Ajuntament es farà un salt enrere en el temps per representar aquell primer arribo. L'alcalde Juan Luis Ruiz recorda que el Carnaval vilanoví és bé cultural d'interès nacional i en destaca els punts forts.
Per una banda, és un carnaval absolutament popular, que s'adapta a tothom, intergeneracional, que és plural, que és diversa, no? Que trobareu, com sempre, actes dirigits a qualsevol ciutadà, ciutadana.
Montse, i també s'ha presentat el Carnaval de 5 municipis del Baix Penedès, que cadascú fa la seva rua, però que compartiran carrosses.
Sí, el Carnaval del Penedès Marítim agrupa aquestes poblacions, el Vendrell, Calafell, Cunit, l'Arbós i Cubelles, que coordinen els seus actes en una festa cada vegada més consolidada. Toca agafar el programa per veure en quin moment del cap de setmana la rua estarà en una població o en l'altra. És menys conegut que el Carnaval de Vilanova i la Geltrú o de Sitges, però també atrau moltíssims espectadors en les seves versions adulta i infantil. Bye, 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 bye. Jo només mira bye, 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 bye. Per pillar-me algú de hi, hi, hi.
I de música de carnaval a l'Abat Gael, que juntament amb la Muixca, amb Fermín Muguruza, amb la Maia, amb Boques Grasses, participaran aquest vespre en el concert Manifest per Palestina, que se celebra al Palau Sant Jordi. Un gran recital solidari que podreu seguir. Òscar Callau, bon dia.
Hola, bon dia.
Podreu seguir per ICAT i també per TV3.
Doncs sí, en total hi participaran una vintena de músics, alguns de gran reconeixement internacional, com la noruega Aurora, vinculada amb l'activisme pro-palestí, els tuaregs Tinari Wen o la francesa Zao de Sagazan. De l'escena espanyola i catalana tenim també Yaray Cortés, Clara Pella, Guillem Gisbert, Morat, Lluís Llach, Gemma Humet o Alguer Miquel. A més, hi participaran el cor Albalat, creat per el partit Catalunya-Palestina que es va jugar a l'Estadi Olímpic, i l'Ovidi Cor Gran, format pel quartet Ovidi 4, i artistes com Sandra Montfort, Feliu Ventura, Gina Stala, Maria, Sergi Carbonell o Esbatlana. Prendran la paraula personalitats com l'actor Eduard Fernández, que conversarà amb l'intèrpret i fixer de Gaza, Kayet Hamad, sobre la vida quotidiana sota els bombardejos, o Àrab Barghouti, fill de Marwan Barghouti, que és un pres polític conegut com el Mandela palestí. Des de l'organització del concert Manifest, Ruben Wagensberg destaca la implicació de músics i col·laboradors.
I al final no deixa de ser una continuïtat natural del que fa a la gent que s'organitza per mobilitzar-se davant de situacions que sent que li afecten. És que, a més, aquest concert no hagués estat possible si no fos perquè centenars de persones des de fa temps estan posant el seu temps i el seu cos per intentar fer-lo possible.
Un dels objectius del concert Manifest per Palestina és mantenir l'atenció sobre el que continua passant a Gaza, i els seus beneficis aniran a parar a espais palestins de creació i difusió cultural. L'espectacle estarà dividit en 6 actes i el podreu seguir a partir de les 8 del vespre per ICAT TV3 i també al Canal 33.
Gràcies, Òscar. Bon dia.
Bon dia. Déu meu, quin canvi que hem fet. El teu ruc sembla tietes amb aquest cap de bolet. Més de 10 copes i aquí em deixo dret. No et deixis que em menteixin, el del poder no hi
fa fred. Doncs aquesta hora, un minut per tres quarts de dues, us podem dir que ja sabem els grups que tenen més nominacions per votació popular. Els premis Under Rock són Ginestar, The Tyets, 31 Fam, amb 5, i Buos, amb 4. Els guanyadors es faran públics a la gala del dia 26 de març, aquests premis Under Rock, que es donaran a Girona un any més. Anem cap allà, Núria Peraire, a què estan nominats?
Doncs estan nominats a millor artista, millor cançó i millor directe. A més, Ginestar i Buos, a millor disc de pop-rock, i The Tyets i 31 Fam, a millor disc de músiques urbanes. I 31 Fam, Ginestar i The Tyets sumen també la nominació a millor videoclip. Els guanyadors es coneixeran a la gala del dia 26 de març a l'Auditori. Enguany es vol trencar amb la tradicional cerimònia d'entrega de guardons, ho explica el director Lluís Gendrau.
Ens sembla que també el model de gala és antic, fa molts anys que estem fent gales, i per tant el que volem és apropar els premis Under Rock més a una festa, més a un festival, que no a una gala d'entrega de premis.
I actuaran Joan Dausà, Maria Jaume, la Ludwig Bank o l'Axan Busto. Com a novetat, enguany es crea un nou premi que atorga l'Ajuntament de Girona, el Premi Under Rock al foment de la llengua i la música.
Aixeca't, hòstia, que no és el primer cop que perdem. Duem tantes derrotes que fins i tot les celebrem. No per turmentar-nos, sinó perquè tenim present que una derrota viva invoca una victòria pendent.
I això és Torna, i és la primera de les 5 cançons noves de Brahms. El grup del Berguedà reapareix després de 8 anys de silenci amb un nou disc inspirat en el desencís del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Els temes s'aniran publicant cada 15 dies en format digital i també a les plataformes. La culminació serà una gira de 4 concerts que començarà a principis de març. Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell.
Hola, què tal? Bon dia. El líder de Brahms, Tito, t'ha explicat aquesta emissora que el disc neix després d'haver digerit amb molts esforços els fets polítics del 2017 i l'UO, però ha volgut deixar clar que el disc no s'ha fet des de l'emprenyamenta.
L'últim disc es deia Demà, un disc ple d'esperança, no? No pots deixar-ho així penjat. Passa que no hem sigut capaços de fer-ho abans, perquè havíem de pair, que no volíem fer un disc de ràbia, perquè sabíem que era ben poc constructiu. Teníem ganes de pensar-hi bé i d'explicar les coses en la línia que ho havíem fet sempre. No?
El segell, el propi de Brahms.
És a dir, seran cançons diferents perquè el moment és diferent i perquè les coses a dir són diferents, però el to, el registre, la música, el tractament, és Brahms, diguem-ne.
Les 5 cançons s'aniran publicant de manera esgraonada a partir d'avui i serviran de preàmbul a una gira que arrencarà el 19 de març a Barcelona, al Barnasants, i després passarà per Vic, Berga, acabant el 4 d'abril a Salt.
I Julio Manrique, que estrenarà El barquer, del dramaturg britànic Jess Butterworth, al Teatre Lliure. L'obra que aborda la violència a Irlanda del Nord durant els anys 80 compta amb un gran repartiment, encapçalat per Imma Colomé, per Marta Marco i per Roger Casamajor. Marta Vives.
Butterworth és un vell amic de Manrique. El 2019 va portar la seva obra a Jerusalem sobre l'escenari, amb què va tenir un gran èxit. Ara ho fa amb El barquer, que situa l'acció a Irlanda del Nord al 1981, en plena època de Thatcher, i on l'ira lluita amb tot. Julio Manrique ens parla de l'essència de l'obra.
És una obra amb moltes capes, que toca moltes coses, que parla de la vida, que parla de la mort, que parla de la família, que parla de l'amor, que parla de l'amor també com a font de dolor. Estimar una pàtria, estimar una persona, et pot acabar ferint.
Ho fa amb tota l'artilleria pesant, un repartiment de 19 actors de totes les edats, des dels 78 anys de la més gran fins als 8 de la més petita, més de 3 hores de muntatge i una acció que passa en un sol dia i en un sol escenari, que afirma Lluc Castells. La història es fixa amb els Carney, una família nombrosa que viu al camp. Imma Colomé és l'àvia i explica que es tracta d'un muntatge amb moltes ressonàncies amb l'actualitat.
L'odi que generen, pues, la violència, la incomprensió de no escoltar les peticions del poble i la gent que som obsessius, i que tot aquest odi, doncs, també et fa pensar, i tota la història té molt, té com ressonàncies de coses que han passat aquí a Catalunya.
El barquer s'estrenarà el 5 de febrer i es podrà veure a la sala Fabià Puigcerver fins al 15 de març.
Catalunya al dia. Vinga, 11 minuts i les dues del migdia. És dijous i us proposem, com cada dijous, una sortideta de cap de setmana amb el nostre company, amb en Gerard López, director, presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i responsable també de la web de sortides capdesetmana.cat. Gerard, què tal?
Molt bé.
On anem avui?
Vols anar?
Jo, en qualsevol lloc on em diguis, m'estarà molt bé.
Ens anirem al Castell de les Sitges, que és un... Atenció, repetim, eh? Castell de les Sitges.
Castell de les Sitges.
Un ferm i solitari testimoni de 10 segles d'història, una noble fortalesa aixecada al segle XI pel comte Ermengol d'Urgell a través d'un senyor que demana més memòria, Arnau Mir de Tost. Ara, però, té fesomia del segle XIV, el castell, no pas l'Arnau, i és molt visitable.
Ara aquí ens faltaria una mica de sintonia de l'avantguàrdia, gairebé. Va, com si arriben aquest Castell de les Sitges.
És fàcil, es tracta d'anar fins al nucli de Florejacs, per tant, C14 o LV-3133, passejar-se pels seus carrers, descobrir i visitar el castell de Florejacs, que dono fe que és molt i molt interessant de conèixer, i des d'allà agafem un camí asfaltat i buterut, que surt del cementiri en sentit nord. En cotxe res, són 5 minutets, i si això ho vols fer caminant, ja tens 30-40 minuts de caminadeta.
No,
sí, no recomanable l'estiu quan fa molt sol i molta
calor. No hi ha ni una ombra i fa un sol que es patega, no?
És la Segarra.
Ostres. Ja, ara hi haurien uns grills aquí, rac, 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 no?
Quan hi arribem, què hi trobem?
Què hi trobem?
Doncs, literalment, un castell petit i 5 cases. Què et sembla? Bon. El castell està bé, el veïnat cau a trossos.
Ostres. Va,
tenim una mica de tot. Però quin castell, senyora Estel, quina fortalesa?
On ens porta aquesta música? A veure, ens per porta, explicar...
Ens porta, bàsicament, a la part més ferma de tot el bloc, que és el castell. Té una forma rectangular, compta amb una torre d'homenatge d'uns 20 metres d'alçada, data del segle XIII. No cal dir que és un dels atractius de la terrassa que hi ha dalt la torre.
I s'hi pot pujar, eh?
Sí, sí, sí. I el castell conserva el celler, la masmorra i alguns espais com, per exemple, cavallerisses, la cuina i el forn. I es poden fer visites.
I tu hi has anat, m'imagino.
No, aquest no.
Ah, no? Bueno, no. Et recomanem coses que no hem visitat. Correcte. Però sempre està molt bé.
Ah, sí, des de fora.
La intuïció que deu estar molt bé.
No, però, home, des de fora ja t'ho dic que sí, que és... Perquè, a més a més, a veure, pots visitar-lo des de la part exterior, que també té altres elements. Per exemple, tot l'entorn té la capella de Sant Pere, que data del segle XI, d'estil romànic, elegant, però, cito textualment, austera en detalls decoratius. Mm-hmm. Un fossar que està molt malmès, una masia, que és la masia de Cal Coma, que va ser l'última en ser habitada, i una cabana de volta que té allà mateix un racó. I un plafó informatiu que t'ajuda molt a entendre i interpretar tots aquests elements a mesura que vas fent el tafaner entre les restes de tot aquest veïnat al voltant del castell. Ara no hi queda ningú, però al segle XVIII hi havia fins a 5 cases habitades i una vintena
doncs,
de veïns.
Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La Segarra, però, té altres castells que s'hi assemblin, en aquest?
Sí, sí, sí. Anem al bonus track.
Oh, sí, ja, eh? Sí, sí. Molt bé.
A veure, és veritat que no he entrat a dins d'aquest castell de les Sitges, digue'm friqui, perquè vaig a recomanar justament el que no he visitat per dins.
Bé.
Però ja et dic que només la visita per fora ja val la pena. Però sí que he tingut el goig de visitar per dins el castell de les Pallargues, el de Conca Vella...
Mira, el de Conca Vella en vam parlar l'altre dia perquè estan fent un festival de música i just ara estan fent l'últim concert.
Doncs...
El Quartet Gerard, justament.
Doncs mira, sí, Barracuà ser un bon bolo. En fi, t'he de dir que Conca Vella val la pena visitar-lo. També té l'espai Pedrolo, que val molt la pena, perquè tu saps que el Pedrolo era justament de la Segarra, d'un altre dels castells que hi ha per allà, que és el de l'Aranyó, que està, diguem, més al sud, més cap a l'oest. Però bé, recomano molt especialment, a banda de tots aquests que us estava dient, un altre dels castells que val molt la pena visitar, que és el de les Pallargues.
El castell de les Pallargues.
Sí, aquest realment és un que té una part interior que està exactament igual com a l'època del Renaixement, tot el que és el saló principal, val molt la pena visitar. I si te'n vas més a baix de tot, a la part, diguem, més soterrada, més primerenca, recules fins al segle XI.
I encara queda alguna resta de llavors,
encara pots visitar i reconèixer algunes masmorres, algun espai molt primerenc d'aquest racó de castell que val molt la pena, que és el de... les Pallargues, que deia. Per tant, aneu-hi, visiteu la Segarra i podeu conèixer tots aquests castells. Hem agafat aquest de les Sitges, però realment qualsevol d'aquestes fortaleses que en diuen castells, que són fortaleses, val molt la pena.
Gràcies, Gerard, bon dia.
Adéu.
Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'una nit rodona per al Barça, la Champions de futbol ha guanyat 4-1 al Copenhagen, ha acabat cinquè a la fase Lliga i s'estalvia la repesca.
Sí, una nit que, com acostuma a ser habitual, va començar amb gol en contra. Al descans, els blaugranes encara perdien 0-1. A la segona part va arribar la remuntada, gols de Lewandowski al minut 48, de Lamine Yamal al 60, de Rafinha de penal al 69... i de Rashford al 85. El de l'anglès va ser el primer gol de falta del Barça després de més de 2 anys. I Lamine Yamal va ser elegit millor jugador de partit. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, parlava i destacava les tasques defensives de l'extrem de Mataró.
Ja està clar que té una qualitat increïble, fantàstica. També ho veus que en cada duel, en cada enfrontament directe, és magnífic com aguanta la pilota i per nosaltres és molt important.
El Barça, per tant, jugarà els vuitens de final de la Champions de futbol al març contra un d'aquests 4 equips, Newcastle, Mónaco, Karabakh o PSG. I és que l'actual campió de la competició també haurà de passar per la repesca. També han accedit directament als vuitens de la Champions Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Portugal i Manchester City. Ja hi eren abans de la jornada Arsenal i Bayern de Múnich. Per tant, hi ha 5 equips de la Lliga anglesa entre els 8 millors d'Europa.
Doncs n'hi ha que s'estalvien la repesca, però hi ha 16 equips que hauran de jugar al play-off, entre els quals hi ha el Madrid.
Doncs sí, van caure a mans del Benfica de José Mourinho. Els portuguesos guanyaven al Madrid 3-2, però necessitaven un gol més per no quedar eliminats, per no quedar fora, per acabar 24-3, que era l'últim lloc de la repesca. El Madrid buscava el gol de l'empat a 3, que a ells els col·locava dins del top 8. Minut 98 de partit, final del descompte, xiulen falta a favor del Benfica i Mourinho li reclama al seu porter, Anatoli Trubin, que pugi a la porteria blanca a rematar, i el porter ucraïnès remata i marca de cap i es converteix en l'heroi de Dalús. Per la seva banda, Kylian Mbappé, davanter de Madrid, feia aquestes declaracions.
Al final no podemos estar un día sí, un día no, un día sí, un día no. No es un equipo campeón, es que hace eso. Y merecemos estar en la posición que estamos hoy, después de esta derrota que Benfica ha merecido ganar.
El play-off de 700 de final de la Champions se sortejarà demà al migdia. És una eliminatòria doble partit que jugarà al febrer. L'Atlètic Club va quedar eliminat 2-3 davant l'Sporting de Portugal. I encara en futbol, s'ha fet públic l'horari del derbi Girona-Barça a la jornada 24. Dilluns, serà dilluns 16 de febrer a les 9 del vespre. L'Espanyol-Celta de la mateixa jornada serà el dissabte 14 a les 2.
En bàsquet, avui nova cita del Barça a l'Eurolliga a Grècia, a la pista de l'Olympiacos.
5è contra 3er classificat, Xavi Pascual recupera l'alè Will Clyburn. Sentim el tècnic blaugrana.
És un jugador molt important, ho estava fent molt bé, no? Durant, quan es va lesionar, estava en un moment excels. I necessitem tenir-lo a molt bon nivell si volem aspirar a fer coses.
El partit Olympiacos-Barça de l'Eurolliga comença un 8:15 del vespre i el podeu seguir amb la transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i 3CAT. A l'Eurocup de bàsquet, victòria del Manresa contra el Cluj romanès per 101-99. Se situa 3er de grup i accedeix matemàticament a les eliminatòries. 4ª victòria consecutiva per a l'equip del Bages. Diego Campo, tècnic dels manresans.
Tiene mucho mérito, como estamos compitiendo, pero más con la dureza de las dos ligas, ¿no? Y bueno, pues que a veces tienes pues una racha de lesiones, a veces no, pero con la situación que tenemos, pues el equipo sigue y compite bien contra buenos equipos.
També hi ha triomf del Joventut a la Lliga de Campions FIBA contra l'Unicaja de Màlaga, 71-66. La penya lidera el seu grup i suma la segona victòria consecutiva al top 16. Ante Tomic, pivot de la penya.
Jugar duro, por hecho más duro que partidos anteriores, gastar faltas y no perder el balón, sí.
A l'Open d'Austràlia de tennis, en dobles, eliminació a les semifinals de Barcelona i Mercè Granollers amb l'argentí Ceballos davant la parella nord-americana Harrison Skupski per 6-3 i 7-6. I en hoquei patins, Ferran López deixa de ser el tècnic del Voltregà després que l'entrenador i el club ho han decidit de mutu acord. De fet, ahir a la nit va dirigir l'última sessió de l'equip després que López ha ocupat la banqueta del primer equip durant els últims 2 anys. El club osonenc agraeix la feina feta i desitja sort al tècnic de Sant Sadurní d'Anoia.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
junts que els hi falta un trosset per mantenir-se fermes.
Avui acabem amb Miri Eix, que demà estrena el seu àlbum de debut en un concert a la Sala IEA de Girona. Per als qui no el conegueu, qui és Miri Eix? Doncs el vam sentir presentar-se a la Nadala de Barcelona com el vostre geperut de confiança, deia. Una altra definició és que Miri Eix és un projecte d'electrocantautor que barreja pop, música llatina, autoparòdia i sadboyerisme català. Amb això vol dir, bàsicament, que és un antiheroi, un personatge gairebé sempre perdedor. I per això el sentim tan proper i per això ens cau també. Fins demà a la una, que acabeu de passar un bon dijous.
Cadenes les que tinc i m'enganxen a tu i fins i tot m'agrades.